contents que estem. És agost, per alguns és un mes molt dur laboralment. Molts temporers a Formentera subscriurien aquesta opinió, d'altres tenen vacances. El món, doncs, és per uns d'una manera i per d'altres d'una altra. Personalment, doncs, aquí a l'agost doncs, es fa molta feina, i però també tenim doncs, aquestos al·licients, com per exemple recuperar un dels nostres espais insígnia, i que sabem que xaleu, que gaudiu moltíssim, com és aquest espai de música clàssica que mos prepara de tant en tant en Santi Ramírez Arnau, director del Mestre Lluís Andreu, però sobretot músic, director de la banda municipal de Sant Francesc de Formentera, i que avui doncs torna amb aquest En si bemol. Molt bon dia, Santi.
Hola, molt bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé. Mira, ja aquí...
Tu ets els que fas vacances, però no atures.
Bueno, sempre són vacances, però sempre n'hi ha cosetes per fer, la veritat.
Ah, com a director de l'escola i després com a pare de família, entenc que no és aturar. Sí, sí. I a més, amb la teva faceta de músic, que insistiu, doncs, reactiva encara més, no?
Sí, és una manera també de... Avui en dia la faceta de música és com a una afició que te dona alegria.
Sí, dona vida, eh?
Sí, sí, sí.
Escolta, exacte. Què és això tan polit que escoltem?
Doncs mira, això és una de les darreres peces del senyor Richard Strauss.
Uh-huh.
Val? Un senyor que va viure entre... Bueno, al final del segle XIX, i va morir al 1949. I bueno, va ser una mica... Un compositor que va innovar, va fer les seues innovacions en el que és la música clàssica, però ja podeu escoltar, és una cosa supermelòdica, superharmoniosa i la veritat molt polida, no? Va ser una mica com el seu testament, no? de final de la seva carrera.
Richard Strauss, quina peça és?
Aquesta és de... Ell va fer un quatre cançons, no? I amb uns poesies, i bueno, això és la tercera cançó, que es diu en alemà, a veure si me surt bé, Bein Schlafengin, que vol dir a l'hora de dormir, Avui la selecció que he triat un poc va sobre el segle XX, sobre músiques del segle XX, sobre coses que varen passar. Malauradament, la selecció que he fet, un poc intencionadament i un poc trobant-me les coses, tenen un fil conductor, val? O sigui, sabem un poc tots els aconteixements que varen tenir a mitjà del segle XX. I clar, la composició musical era una part implicada en tot el que estava passant, val? Senyor Richard Strauss, en principi, el va agafar en Hitler com a president de la Càmera de la Música del Tercer Reich, però a poc la cosa va anar malament, va anar molt malament, i va tenir conseqüències per en Richard Strauss. O sigui, ell va haver d'anar a buscar a la seva nora a un camp de concentració.
Wow.
O sigui, va ser una cosa... va patir, al final va patir la situació.
Oh, i... Strauss, no sé si és un cognom jueu, Levi Strauss, per exemple, com si parlem doncs, del pensador, sí que Levi és jo. Strauss, no ho sé, ell era del sud d'Alemanya, no ho sé.
No ho sé, ell, com a jueu no el varen tractar mai. Però sí que és això, sí que va començar a defensar, doncs això, que començaven a fer prohibicions de la música de Mahler, perquè era jueu, prohibicions de que es fessin concerts amb Debussy, per exemple, i clar, tot això ell estava totalment en contra.
I el seu gran coetani, no?, Gustav Mahler, des del cercle de Viena, i com El romanticisme tardà, no?
Exacte.
Els grans exponents.
La qüestió és que bé, va tenir la sort de que quan varen arribar... És una història, una anècdota un poc curiosa. Va tenir la sort de que quan varen arribar els americans, no? A casa seva, ell varen picar la porta i varen dir som en Richard Strauss, compositor de Salomé, i el soldat que el tenia davant el va reconèixer.
Què dius ara? Era un...
Era músic.
Era un soldat cultivat, eh?
Era músic i el varen protegir. I el varen protegir i, de fet, va continuar composant. Bueno, continuem amb una cosa una miqueta...
Richard Strauss era també el de... Així parlava Zaratustra.
Sí, exacte.
I aquest té a veure amb l'Strauss dels valsos o no?
No tenen res que veure.
Era de Johann, no?
Sí, és tota una família, tota una saga de...
Perquè també hi havia directors orquestrals, sí. No? Però no tenen a veure.
Sí, hi ha tota una saga de 3 o 4 generacions d'Strauss, però aquests eren austríacs.
Molt bé. Doncs vinga, va, ara què escoltem?
Bueno, un amic d'Strauss, o sigui, un coetani també de Richard Strauss, el senyor Arnold Schoenberg. Val? Anem a escoltar una coseta avui, què et sembla?
A veure si no se'ns queda ferit el cervell.
Aquesta peça és el quartet de corda número 4, és el senyor Arnold Schoenberg va començar a composar música com Richard Strauss, no? Però va haver un moment que va inventar un sistema nou, musical, no? Podríem dir, on ell posava les 12 notes de l'escala cromàtica.
Allò que es diu dodecafònic.
Exacte, el dodecafonisme.
A mi sempre m'ha paregut que funciona com insult. Dodecafònic! No, perquè a més és una música... No és fàcil d'escoltar aquesta música.
No, la veritat és que no. La veritat és que va ser tota una innovació, va ser una altra manera de mirar a la música, però...
Explica'ns, com dius que feia la...
Sí, tu t'agafes les 12 notes de l'escala cromàtica, no? Les notes blanques i negres del teclat del piano, i es tracta de que tu aquestes 12 notes les has de tocar, no? Sense repetir-ne cap, val? I amb això pues, ja tens, diguem, una escala que tu te fas i la
qüestió... Això és molt difícil, llavors, fer harmònics, fer clar, harmonia, no?
La qüestió és aquesta, la qüestió és no fer-ne, no dependre d'aquesta harmonia, no, la qüestió és que te lleves totalment aquest sistema, no? De lo que és la relació entre les notes. I claro, després això va durar altres variacions, el serialisme amb Berg i amb Weber, i bueno, va ser una altra manera de... Al final no sé si és una manera de composar, de fer composicions, i avui en dia pot ser un recurs més de dir, vinga, tenim això i ho podem utilitzar en qualsevol peça musical, també, no? D'agafar una sèrie de 12 notes que no es van repetint i que sonen pues, així, sense cap, diguem, base harmònica, o sense cap... sense que tinguis la seguretat aquesta de la tonalitat.
Però també és una altra manera de referir-se, és música tonal, no?
Sí, no, és atonal totalment, o sigui que no es basa en cap tonalitat.
Tu, més enllà de l'esperit, doncs, pràcticament acadèmic o demanda la història de la música, tu la disfrutes, aquesta música?
Jo em puc seure a escoltar una estona aquesta música.
Perquè d'on tens el llenguatge?
No, tampoc, no per el plaer d'escoltar, sinó per curiositat també i per dir, bueno, és igual que... Jo moltes vegades aquesta música del segle XX la pots relacionar també amb la pintura, no? Que dius, bueno, què és el que hi ha aquí?
Si no impressionisme.
Clar, si no m'ho expliquen una mica, no li trobo el sentit, no? Doncs amb aquesta música és un poc això. És també estar obert i obrir la ment.
Les vanguardies artístiques del segle XX. Exacte. Molt bé. I de Schoenberg com un nom? D'Alemanya o un nom?
De Schoenberg, mira, curiosament, un nom a un alumne seu, vale? Que també va utilitzar molt...
Schoenberg va marxar exiliat, eh?
Exacte. Schoenberg va acabar la seva vida als Estats Units, vale? Un alumne de Schoenberg, català, que es diu Robert Gerard, D'acord?
Robert Gerhard.
Sí, nascut a Valls, el 96, el 1896. Aquest senyor va ser un... Bueno, està considerat un dels millors compositors del segle XX, no és conegut.
Què dius ara?
És, però està en les èlits musicals, té molt de nom, té molta consideració. El que passa és que és això, aquí, diguem, a l'estat espanyol va ser un exiliat també, quan va acabar la Guerra Civil, se'n va anar cap a Anglaterra. Allí va ser professor de Cambridge i va ser una persona molt reconeguda. Va fer les seues obres també molt relacionades amb el dodecafonisme i tal, i molt... Però, bueno, avui ha tret una peça que es diu Homenatge a Pedrell, perquè Pedrell va ser... el professor seu, i bueno, escoltem una miqueta de l'homenatge a Pedrell.
En aquest cas li pot aplicar aquella màxima de desconegut a casa teva, profeta fora, no?
Sí, bueno, jo sé que per Catalunya se'l coneix en el que és els cercles musicals i tal, és una persona, i fa uns anys que se li varen fer els seus homenatges i els seus reconeixements, però bueno, va ser una
també persona... represaliat polític d'alguna manera, no?
Sí, va ser el que quan es va acabar la guerra, pues va haver de marxar i la seva família.
Bona la intel·ligència, deien. Muera la intel·ligència, deien aquells.
Sí, varen quedar compositors aquí, però clar, sabien que d'alguna manera havien d'estar a bones, no?, amb el règim.
Molt bé. I de Valls, al sud de Catalunya, passant per Cambridge, on volen anar?
Pues mira, anem una altra vegada cap a Alemanya. Però, clar, després de tots aquests canvis que va haver amb Schönberg, en Berg, i molta el que és la segona escola de Viena, que es va dir, hi havia gent que no estava molt d'acord amb això, val? I aquest senyor, el Paul Hindemith, doncs deia, a veure, nosaltres podem utilitzar l'harmonia, no? El que havíem parlat de que ens desfem de lo que és aquestes relacions harmòniques entre notes, quan enjuntem diverses notes, els sons que fan i tal. I, però, bueno, el senyor Paul Hindemith, no? Ell volia avançar en lo que era l'escola, diguem, tradicional, i, bueno, i ampliar-la i poder continuar amb aquest sistema, d'acord? Així que va fer un llibre que es deia L'artesà, no?, de la música, de la composició, L'artesà de la composició, i aquesta és una de les peces un poc que vol transmetre aquesta idea. És una sonata per a piano.
Però és, no?, que és un llibre, L'artesà de la composició.
Sí, 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 és un llibre on explica la seva... la seva idea i també, pues, això, la teoria musical que
i explica, doncs, obres com aquesta, que dius que es deia?
Aquesta és d'un any abans que
del llibre.
És del llibre és del 37 i aquesta peça és del 36, vale?
I és que es deia?
El llibre, L'artesà de la composició.
I la peça?
I la peça, la sonata número 3 per a piano. Venga. Que utilitza el que és el tocar notes al mateix temps, no? El que és l'harmonia, però va jugant amb aquestes dissonàncies més modernes, amb aquest sistema un poc més avançat, val?
Molt bé, aquest és una confluència, diríem, pràcticament inevitable, no? Després de dos
Va fer molta, molta música per a solistes, n'hi ha moltes sonates per a trombó i piano, per a trompeta i piano, per a...
Una sonata per a trombó?
Sí, sí, sí. Sí.
Uau.
Està molt bé. A més, és música que bueno, té molt interessant.
El trombó no és, més enllà de les simfòniques, no és un instrument solista, sí, sí, protagonista...
Però, avui en dia no ho diguis davant d'un trombonista, perquè...
En tinc un de trombonista, que és...
Bueno, pues digue-li,
digue-li. Bueno, d'aquella manera, manera que li costa practicar.
Digue-li, perquè avui el trombó te pot fer, vamos, amb la vara te poden fer com si fos un flautí, vamos.
Mm. És diferent, diferent que quan només era pistons.
No. Com?
O sigui, ho dius amb la vara perquè, sí, sí, perquè han evolucionat molt tècnicament o perquè sí, 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 l'instrument ha evolucionat, abans era de pistons o sempre hi ha hagut
no,
els dos?
No, amb la vara, amb la vara, que sembla que han de moure així grans recorreguts i tal, no, tenen, agafen una flexibilitat i una agilitat tremenda.
Sí, perquè, sí. No sé si ho saps, però amb el cap, el trombó original era de pistons o de vara?
L'original és més de vara que de pistons.
Ah, d'acord.
Sí, sí, el sacabutxe, que es deia.
Sacabutxe, nom. Molt bé.
Bueno, hem passat a una altra peça. Hem passat a un altre país, també un altre senyor. El senyor Béla Bartók.
Ah,
austro-húngar.
Austro-húngar, sí, sí.
Vale? Si voleu, sentim una miqueta. De
vinga,
el mandarí meravellós. Bartók també va haver de fugir del seu país, a pesar de que no era jueu i tal, però quan es veu que Hongria es va començar a relacionar amb el Tercer Reich, es veu que la cosa ja va començar a haver oposició, no?, a lo que és a les idees aquestes que li volien un poc imposar, i al final va haver de sortir d'Hongria, es veu que a pesar seu. I bueno, era una persona que va fer moltes investigacions en música popular i va utilitzar la seva música popular per la seva música, però...
La música dels camperols, no? Que se n'anava a investigar,
sí, sí,
no?
Uh-huh. El que passa és que va haver d'aturar per qüestions d'això, no? Per qüestions bèl·liques, i bueno, va continuar composant. Una de les característiques que m'agrada destacar de Béla Bartók és la part rítmica. Aquesta utilització del ritme potent i continu, no?
Pareix una banda sonora antiga d'una pel·lícula de Hitchcock o així, no?
Del 1924 és aquesta composició.
Doncs,
o sigui que...
Aquesta tensió que genera,
sí, sí,
no?
Sí, sí, jo crec que molta música del cinema m'ha amat d'aquestos compositors que estem parlant avui. Passem a un altre.
Vinga, va.
Bueno, aquest senyor és un dels meus preferits. Aquesta peça la vaig tenir la sort d'escoltar-la en directe. És el senyor Shostakovich, Dmitri Shostakovich. També va tenir els seus problemes amb el règim
estalinista, sí.
Sí, sí, que si el denunciaven, que si tornava, que si el tornaven a denunciar, que em fiquen
al final partit. Va tornar, com que va viure, em sembla recordar, bastants anys, no sé si... No, ara ho miraré, però no me'n recordo si quan va caure el mur encara era viu o no.
Crec que no.
Crec que no. Però por ahí, perquè... Ara ho miraré. Shostakovich.
Sí. Aquest és el segon moviment de la dècima sinfonia.
Va morir uns anys abans, el 75, abans de la desintegració no soviètica i abans de l'inici, doncs, del glasnost i glasnost i perestroika, doncs a mitjans dels 80, però sí que tenia com una relació amb Orodi, no? Depèn del president soviètic.
Bueno, es veu que...
Entre que el reivindicava, el van fer fora, va marxar, però que entre que el reivindicaven, que no...
Sí, hi ha molta literatura d'això. El que ja és que és això, no? Que és que amb les seues composicions igual enfadava el règim que se'l posava una altra vegada en sa butxaca, no? O sigui, anava fent conforme veia que estava la cosa, aquesta composició, i per exemple n'hi ha una que es diu El cant dels boscos, no? Que va ser per una llei que van treure, que d'alguna manera va tornar una altra vegada a estar a bones amb el règim i tal i qual. Però, bueno, per exemple, hi ha una peça, que és la sèptima sinfonia, es diu la famosa Leningrado, que és aquesta que es diu que va poder trobar als músics, diguem, famolencs per poder-la tocar, que varen posar com uns altaveus en lo que és les
Bueno, la va composar durant el setge de Leningrad, no? Sí, que sempre parlem del de Stalingrad, però el de Leningrad va ser igual o pitjor, diguem, va ser tremendo.
I diu que va ser com una força, diguem, moral que va poder donar contra lo que, bueno, el setge que tenia.
Ell va acabar anant a viure als Estats Units o va viure a Rússia sempre?
Ell va tenir relacions amb lo que és el cinema i tal, i la música, va fer música per a cinema als Estats Units. Supos que, no ho sé, no t'ho puc dir segur, però em sona d'haver mirat algo de que va tenir algun contacte.
Molt bé. Això és Shostakovich, i suposo que en farem un altre de rus, no sé si... Un altre que sí que va marxar segur, no? No sé si el faràs aquest avui.
No el farem, que està dient Stravinsky.
Stravinsky, sí.
Stravinsky me l'ha deixat, perquè ja l'havien...
I que Stravinsky sí que no em va voler saber res, i se'n va anar als Estats Units a veure jazz i...
Sí, va triomfar també amb els seus ballets i bueno... Però bé, i bueno, estem acabant. Ara vaig a posar, anem a escoltar un senyor una mica molt més tranquil, encara que va tenir molts de contactes amb música electroacústica, que això si vols ja parlarem un altre dia,
sí.
I moltes coses. Senyor Luciano Berio, vale? Que aquest senyor sí que és un poc més recent, va morir el 2003.
Uh-huh.
Això és una de les seus partitures per a piano, vale? És del 1990. Però bueno, és utilitzant, diguem, una miqueta el sistema tradicional, no? Buscant relacions harmòniques i melòdiques també, vale?
Molt bé.
El que deien del fil conductor també va estar una miqueta en contraposició de lo que va ser el règim de Mussolini. Es veu que el varen enganxar per la guerra, per la Segona Guerra Mundial, va tenir una ferida d'arma i a partir d'ahí es va diguem, integrar en lo que és la lluita antifeixista. Va estar molt actiu en aquest sistema.
O sigui, primer el van allistar per exèrcit regular italià, però després ja va passar amb els partisans.
Es veu que sí. Sí. Mm-hmm. No hi ha molta informació sobre això, ho ha llegit així de manera...
Ja era conegut, llavors, no?
Bueno, és un dels compositors de música, diguem, contemporània dels més importants d'Itàlia, eh?
Mm-hmm.
Sí. Vale. Bueno... Anem a acabar.
Molt bé.
Hem posat un passodoble. Un passodoble del...
Ai, m'encanten.
Del 2005 o 2007. D'un compositor gallec. Un senyor que li diuen Anton Alcalde. Nascut al 92, superjove.
Oh, sí que és jove. Això fa ràbia, eh?
I bueno, l'ha posat perquè, mira, una cosa moderna, una cosa supermelòdica, superpolida, amb el ritme aquest característic de passo doble, però és un compositor d'avui en dia i de vegada en quan en aquest passo doble escoltem doncs això, coses modernes, coses noves, coses ritmes aquests una mica trencats.
Però aquest va haver de marxar efectes. A Galícia per en Fraga o què?
No, és per, és aquest és per el, aquest passo doble és que és per una, per un músic d'aquí, d'una banda de Galícia, simplement li van encomanar i bueno, i
per aquí m'ho sortiu una miqueta el fil conductor llavors.
Sí, aquesta és una mica per
desembafar,
per desembafar, sí, un poc per veure la música un poc un compositor avui en dia cap on tira, no? O sigui, jo vull fer música i què he de fer,
clar,
no?
Clar, tu vens d'una terra de grans compositors de passadobles, no? O sigui,
en
País Valencià...
Sí, 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 però, bueno, aquest és gallec,
aquest és gallec, per això dius que...
Però n'hi ha molts de compositors gallec, també, de passadobles.
Sí,
molts,
eh?
També. Sí, sí, n'hi ha molta tradició de banda a Galícia i bueno, n'hi ha coses que estan fent molt, molt polides. I, bueno, simplement, si voleu, escoltem un rato i...
Perfecte, doncs escoltem. Gràcies, Santi. A veure si abans que tornem a l'escola fem un altre en si bemol.
Vinga, intentarem la part, si voleu, intentem fer la part més dura del segle XX amb electroacústiques i coses d'aquestes rares, vale?
Bueno, mentre es pugui escoltar, mentre les nostres oïdes ho puguin digerir, benvingut.
Vinga.
Gràcies, Santi.
Vale, adéu, gràcies.